nosaltres doncs, aquest any, d'aquests cicles de conferències que fem des de PDPS, hem portat doncs, a dues persones, en Mia Reyes i Marcel Rivera, són l'empresa Antonia Solucions, que és una empresa que es dedica bàsicament a tot el tema d'ERPs. Ja sabeu que els ERPs són aquests softwares, que són softwares molt grans i que controlen tot el funcionament d'una empresa. Llavors ells, els que l'empresa, la Antonia Solucions, com t'ho explicaran, és una empresa que s'ha especialitzat en tot el tema d'ERPs. Llavors avui doncs, estan a la conferència una miqueta d'introductori d'aquests nous ERPs, també una miqueta ens explicaran quines són les tendències actuals i una miqueta quin és el futur de tots els sistemes ERPs. Doncs amb aquesta presentació ho passi a Mia Reyes, que és el gerent de l'empresa, us explicarà una miqueta aquesta empresa, que es dedica, doncs, us explicarà doncs, quines són doncs, els productes que té i què ofereix, i després ja passarem a fer una introducció dels ERPs i els diferents
molt bé, bon dia. Em sentiu bé? Sí? Bé, us deia en Josep, nosaltres ens diguem Dorian Solutions. Portem bàsicament dues tecnologies, que és Microsoft Dynamics X i SAP. Nosaltres som una consultora informàtica. Per què diem que som una consultora? Perquè no fem només tecnologia. No? Cada vegada més, en el món de l'ERP no n'hi ha prou posar la tecnologia, sinó que l'ha associat tot un conjunt de serveis a les empreses doncs, a nivell de producció, d'ajudar-los a millorar processos de producció, de logística, de transport com ara de moda, més que de moda, necessitat, que és gestió de CRM, que és gestió de clients. No? I per això diguem que som una consultora informàtica. Tenim uns 25 anys d'experiència, oferint serveis de consultoria, és el que deia, portem més o menys unes 150 implementacions a l'estat espanyol, i que l'estat espanyol perquè estem preparant ara una sortida cap a Sud-amèrica, segurament que a Mèxic, veurem si Mèxic o Perú, estem parlant de fer uns estudis, però de fet, aquest mercat és, nosaltres hi volem anar perquè hi ha mitjanes i grans empreses, el mercat espanyol és de petites o molt mitjanes empreses, i en canvi el mercat mexicà sobretot el que ja és mitjana i gran empresa, és on normalment aquestes eines doncs, poden se li pot treure molt de suc. Treballem amb implantacions verticals i a mida, verticals vol dir especialitzades en uns sectors i a mida evidentment doncs, a mida d'una empresa. També he de dir que cada vegada doncs, també s'hi ha mida perquè la gent doncs, pot ser més ajustats amb uns pressupostos. Treballem en tecnologia Microsoft, de fet Sage també treballa en tecnologia de Microsoft i bé, som un equip jove i dinàmic, el més gran d'exil. Som orientadors de la Generalitat, vull dir que estem molt bé de la Generalitat a les empreses, ajudar-los en temes tecnològics, també a les innocàmeres a nivell de tot Espanya i col·laborem bé amb l'Universitat de Girona. Amb la UOC, també fem cursos, i a l'Antec, estem associats. Nosaltres no entenem tecnologia sense augmentar o millorar la productivitat i facilitar la presa de decisió. Si no tenim aquestes dues coses, no hi veiem un sentit posar una empresa. No sé, si algú té experiència, hi ha sentit doncs, que recomanar les empreses posen un ERP d'una marca o d'una altra per moda. Nosaltres amb això que creiem, doncs, que s'ha de posar un ERP pensant que anem a millorar la productivitat de l'empresa i anem a millorar també la presa de decisions. Com tenim la informació de tal manera que puguem tenir doncs, la informació ràpida i que puguem anar prenent decisions en funció d'aquestes dades. Treballem amb pimes i grans empreses. Grans empreses seria amb Microsoft Dynamics, i més seria amb Sage i després els tres són fabricants d'una solució, que és Ondoya, el que també seria per mi més.
I sempre doncs, el que fem és, ho repeteixo, anem a millorar la competitivitat. Gent, Ereda també, i Escarba Sinti també, i som els especialistes de quan deia Josep, i hem intentat càrrecs. Sempre tenim personal tècnic en costat de formació,
nosaltres a cada tècnic el que fem és un pla de carrera. Cada any, però ens centrem en cada part doncs, que no sigui tècnic, potser gent que no sigui tècnica, però sobretot els tècnics, que tot és important. Diguem, ja, mira, hi ha aquestes certificacions que m'interessaria que fessis. Però, no sé, per exemple, certificar-se mai, doncs, amb la part de desenvolupament, o la part doncs, d'instal·lació, certificacions, o per exemple, instal·lació amb SQL, o també amb MySQL, i guaita, quan ells ens portis el títol, tindràs aquesta orientació. Això és un quart. Per tant, cada any tu ja saps el que has de fer per augmentar el teu sou. Això és el que interessa molt vegades. No només, però és interessant. Però d'aquesta manera, cada persona sap què és el que se li espera d'ell i el que pot aconseguir. Utilitzem una metodologia de Microsoft, totes les àrees de l'empresa, tant en el que és l'àrea tècnica, que ara ho veureu, o en el que és l'àrea comercial, com l'àrea administrativa, totes les àrees. Nosaltres estem preparant doncs, una oficina màgic de xip IDF, tal com us he dit, ho hem d'acabar de mirar. I volem tenir, el nostre objectiu és aquest any ja tenim un projecte doncs, a màgic amb banyes i continuar desenvolupant verticals per RPs i ser un barra de confiança en el nostre sector, que això és molt important. Sembla una tonteria, però normalment les empreses no t'agafen només perquè portis una tecnologia, no t'agafen només perquè siguis guapo, perquè no t'agafen una cosa. Però t'agafen doncs, per confiança, perquè saben doncs, quins casos d'èxit tens, què has fet amb una altra empresa com la meva, no? Totes aquestes coses, que són molt importants. El nostre departament de projectes, que en la sala és el director, doncs, una figura molt important és el consultor de negoci. Aquest senyor d'informàtica normalment no en sap. No pot no anar de saber, el que sap és de processos de l'empresa, de processos doncs, de logística, de producció, de ferrarima, cada vegada més doncs, la gent doncs, fan promocions, volen saber els seus clients com estan interactuant, no sé si coneixeu el màrqueting també, que quantes vegades m'han obert per saber si aquests clients m'han mostrat interès i després li faig una campanya de telemàrqueting per oferir-li el que m'ha mostrat interès. Són eines que evidentment la base és tecnològica, però que en el fons el que ha estat una gestió d'empresa. I aquest senyor o aquests senyors són els que coneixen els processos d'empresa. Després hi ha un senyor, que és l'analista, que és el que analitza aquest senyor d'aquí, juntament amb el client que vol, doncs com ho he de fer, perquè amb la tecnologia que jo tinc, aconseguir. Després hi ha l'analista programa, que és el que programa. I tornem a tenir el consultor funcional, que el consultor funcional és una persona que torna a ser com el consultor de negoci, que el que sap és de processos d'empresa i explica com plantes, que els clients doncs, com ho ha de funcionar. I després aquí tenim la figura del senyor del director de projectes, que és el que controla tot aquest sistema. Com a solucions tenim per a grans empreses Microsoft Dynamics, per a petites i mitjanes doncs, tenim el Sage, l'Eudoria, i després portem una solució també de tresoreria, que aquesta normalment són les per a mitjanes grans, que és per controlar tot el tema de previsions de pobles, de pagos, que això, sobretot en aquests moments, és molt important, perquè com estan, doncs, la gent posta de cobrar o de pagar, els bancs doncs, tenen dificultats en deixar crèdit, per tant, si tu te pots avançar en el temps, doncs, que d'aquí dos mesos necessitaré doncs, 10.000 euros, doncs, tens dos mesos per negociar. En canvi, si és demà, doncs, necessites, hi ha poca cosa més per negociar. El tema de CRM, com deia, que som un dels especialistes. El nostre sector són alimentació, bàsicament alimentació i transport. Toquem químics. El químic és molt semblant a l'alimentació, per això també ho fem, té moltes similituds, sobretot en tema de versatilitat. No sé si algú ho coneix, però és molt important tant en l'alimentació com en el químic tenir els controls de traçabilitat del producte per si hi ha qualsevol problema alimentari. S'ha de fer és anar a veure el que es diu aigues amunt i aigues avall. A veure, imaginem-nos que tenim un fuet, partida, si es detecta que és la pèrdua, però que és la pèrdua, s'ha de saber quin proveïdor ens la venut. I a més, amb tots els clients que nosaltres hem venut un quant d'aquella partida. I això normalment és en màxim 24 hores el client ha de donar aquesta informació. I si no, doncs hi ha unes penalitzacions importants, per exemple, fa 3 o 4 anys enrere, va haver-hi una empresa de pollastres a l'as que va tenir un problema de que va intoxicar les persones i van haver de retirar, no sé si eren no sé quants milions de pollastres a l'empresa que va haver de retirar, perquè com que no portaven una traçabilitat bé, portaven una traçabilitat, deien els pollastres d'aquesta setmana, doncs tots tenen el mateix lloc. Clar, va haver-hi un problema aquella setmana, van haver de retirar del mercat tot d'aquella setmana, que eren molts millors de pollastres. Si haguessin portat la traçabilitat bé, poder jo els hagués provocat tot de pollastres, o no sé si no. No portar-la bé, doncs van haver de retirar la cosa pas de pollastres. Això va portar, doncs, a la casa, no sé si va tancar, però bé, perquè treballem, perquè treballem d'Òria, no perquè d'Òria. Nosaltres ens prometem, som transparents. Jo sempre dic, la nostra cultura està sotèrica que ens paguen. Si no ens paguen, no tenim compromís. O sigui, a vegades la gent es pensa dir, ah, no sé què, Marçal que compromessi, sí, Marçal és un professional. Però vull dir que no defran. Jo dic això també perquè a vegades, sobretot en el sector de la informàtica, abans també ho veiem, que un de les hores, ostres, només ha estat 5 minuts, no? Sí, però és que poder prestar-hi 5 minuts i solucionar uns 5 minuts, jo no saps quantes hores he estat perdut per saber-ho. Per tant, a vegades és molt difícil, molt difícil que el client entengui el nostre temps dels altres. Per tant, el compromís, en el nostre cas, sí, sempre que siguem professionals. On s'ha d'anar, tenim un projecte a Cambodja, on s'ha d'anar a Cambodja, si no ens paga, què està fent? Transparència, doncs això ho inventem, doncs dir les coses pel seu nom, moltes vegades passa que per no voler tenir la culpa ens inventem una història, però això ho diran, nosaltres ho hem fet, què comencem a equivocar, què comencem a equivocar, si no ens hem equivocat, no. Aportem solucions específiques a cada client és diferent, sobretot en el món de l'empresa dels ERPs, cada client és diferent, treballant conjuntament i fem amb els interessos que van sortir sobre la marxa. Ara ens hem trobat amb una implantació d'un CRM d'una empresa de Barcelona d'una història que va dir que la gent en cas de la salsa i bueno, un nivell de seguretat en la xarxa que nosaltres hi havia trobat amb una implantació d'un CRM molts imprevistos generen. Fem ús de les meves pràctiques, esforç, qualitat, això és una mica alguns dels nostres clients que tenim. Bé, aquí surt una estadística en el blog de Street Journal que la primera vegada que algú o una empresa escull una solució, nosaltres no parlem mai de productes, no sé si us ho heu fixat. Sempre parlem de solucions. Per tant, quan es cull una solució, moltes vegades, o almenys estadísticament és així, el primer que mira és el preu. Això és el més important, el preu. El segon és, ostres, ja em sembla selecte o facilitat que sigui ràpid d'implementar. Fàcil d'utilitzar, no sé gaire complicat, que s'adecui al meu negoci, no és tan important, i anem fent, i resulta que l'últim és, ostres, aquests senyors que em venen o una altra vegada han fet alguna cosa, un altre lloc que els hi han fet, doncs això no té res. Però bé, com que han triat d'aquesta manera, hi ha una segona vegada. I la segona vegada que trien, el preu, òbviament, té una importància, que és el cinquè lloc, però el primer de tot és què me'n pot, quin suport me dona el meu partner, que diguem nosaltres, que en aquest cas seríem nosaltres o la gent del nostre interès. Quins casos d'èxit ha tingut? Com se pot adequar el meu negoci? no tant jo a la solució, sinó a la solució a mi, i que tingui un pes potencial. Ja sabeu que tot va canviar molt ràpid, eh? Va canviar molt ràpid. Què passarà d'aquí 100 anys? Estarà adequada als canvis tecnològics que hi ha? I el preu també té una certa importància, però tant molt de... per no tenir importància, és una cosa que tallar el principal. Només aquest una mica el que és el virus de dinàmics, o el CRM. Cada vegada més anem a tenir molta importància en les persones, els processos de, com us deia, operatius, o de tots els processos de l'empresa, i sobretot cada vegada més tota la informació de l'ecosistema extern, que és internet, tots els aparells de mobilitat. I això cada vegada estarà fent molta més importància. I vol tenir la informació al seu telèfon, el seu dispositiu mòbil. Només perquè ho sapigueu, Microsoft inverteix cada any 1.500 milions de dòlars en investigació, quasi a l'any. Sage, en aquest cas, doncs, també està present en 26 països, té més de 13.000 treballadors, compta amb 15 centres, més de 6 milions de clients. A Espanya, per exemple, Espanya, un 70% de les empreses que presenten els seus comptes anuals al registre mercantil són amb solucions de SAP. Vull dir que són tecnologies que ens donen seguretat de que, com us deia abans, que d'aquí 10 anys, si aquests no són, serà molt difícil. Jo ja us he explicat una mica això i ara amb la sala us explicaré una mica
la part més tècnica. Que...
Soc el director de projectes de Dorian i us explicaré una part de... Suposo que tothom ja més o menys domina que és un ERP, però us faig una petita introducció. Un ERP és un sistema de planificació de recursos empresarials en els quals poden haver-hi moltes eines. Pot ser la gestió de recursos financers, la gestió de la cadena de subministraments, la gestió de recursos humans, la gestió de relació amb els clients, planificador de recursos de manufacturació... Són tot de cicles, que hi ha empreses que fan servir unes, empreses que fan servir les altres. L'idea és que l'ERP és el conjunt de totes les gestions que una empresa necessita per al seu funcionament. Com s'ha desenvolupat perquè les empreses tinguin un ERP? A l'inici de l'informàtica, als anys 60-70, quan les empreses feien informàtica empresarial, i les empreses tenien els seus petits programets, uns que feien la comptabilitat, els altres que feien la facturació, uns mantenien una part de la producció, etc. Són sistemes d'informació independents. Teòriques matemàtiques i teòriques informàtiques van sortir unes idees de desenvolupament de l'eficiència, que si la informació estava compartida, l'eficiència augmentaria. I a partir d'aquí van començar a sortir, deien els MRP, planificació de requeriments de material. Els inicis eren materials propis, o sigui, jo tinc la meva tallera de producció, tinc la meva secretària que em porta la comptabilitat, tinc la meva gestió de facturació, doncs tot això ho puc unir, puc tenir més clar els costos que tinc de material, les vendes que faig, etc. Més endavant, va fer un pas més endavant i va anar la planificació de recursos de manufactura. Això vol dir que aquí ja entraven els proveïdors, ja entraven empreses terceres, ja entraven tot el que em venia de fora. I al final, tot això es va unir amb la planificació de recursos empresarials, que és bàsicament l'ERP. Aquí pot, qualsevol eina que podeu, a nivell informàtic, que podeu tenir una empresa, es pot unir amb l'ERP. L'objectiu principal d'un ERP, ho he dit abans, si totes les infraestructures d'una empresa estan unides, doncs la reducció de costos. Si la part de producció sap la quantitat de material que ha d'arribar, la facturació sap el preu que ha d'arribar, tot això fa que la reducció de costos baixi. Augment de la productivitat, d'igual manera. Jo puc augmentar la productivitat de la meva empresa si coordino la perfecció, l'arribada de material, els costos, les despeses, etc. Aquí també hi entra la part dels clients. És a dir, si jo sé el que demanen els clients o la possibilitat que em demanin, és a dir, puc avançar els clients, això és automatització dels processos. Lògicament, si ho tinc informatitzat, els processos s'automatitzen. I tenir totes les dades en un únic sistema. Com he explicat abans, inicialment, doncs, si algú tenia un sistema informatitzat a la part de producció, tenia les dades allà, i si tenia la part de facturació, tenia les dades allà. Ara, unir-ho tot informàticament em permet tenir-ho tot unit. És a dir, hi ha clients nostres que un proveïdor és el mateix client que tenen. És a dir, tinc un senyor que em compra perquè jo li compro coses. Per tant, puc unir molt més el fet del que em gasto o el que em compra aquest senyor. Les característiques bàsiques d'un ERP. Què em demanen? No? Com poder tipificar un ERP? Tens la complexitat. Lògicament, hi ha ERPs molt senzills, que una empresa que només té la part de facturació i comptabilitat. Això seria un ERP molt senzill. Ara, quan tens... no vol dir el gran que sigui l'empresa, vol dir el complex que és l'ERP. Pot ser molt petita i pot tenir un procés de producció molt complex, que aquí és la complexitat del material. La flexibilitat. Un ERP ha de ser flexible. O sigui, s'ha de poder adaptar al client. Fins a certa manera. Després hi ha exemples pràctics que voleu que això de la flexibilitat tampoc està sobre l'ordre. Abast de la solució. És a dir, jo tinc... parlant de solució. Jo tinc un negoci, per tant, l'ERP m'ho ha de cobrir tot. No val dir, no, jo només presento per... d'això o altre vols anar portant com abans perquè no resulta. Infraestructura tecnològica. Doncs que com més evoluciona els ERPs, més utilitzen la tecnologia que va sortint actualment. Ara tenim clients nostres que utilitzen, no sé si, OCRs, GPSs, en gran casos pràctics, no ho explicaré, però dir que s'ha d'anar evolucionant i com més infraestructura tecnològica utilitzis, més àmpliament pots arribar a tot el que demana el client. El canvi dels processos organitzacionals. Això vol dir, moltes vegades un client ve a demanar una possible solució i aquest client treballa d'una manera arcaica o treballa d'una manera que no és com està treballant actualment. L'error és que el que fa la solució informàtica i intentar adaptar la manera que treballa el client. Per tant, sobretot si ja són sobretot Microsoft o SAP, que ja venen estructurats, la idea de treball és la idea de treball moderna, tots que funcionen. Per tant, hi ha d'haver uns canvis de processos organitzacionals del client per adaptar-se a la solució que s'aplica. Un error és intentar adaptar la solució a processos que no són vàlids, perquè després, si mai intenta una millora, no arribarà. Intensitat de la relació amb el partner. Doncs això. És una contra de posar l'ERP. Quan una empresa posa un ERP informatitzat, doncs està supeditat a la fiabilitat del partner. I això, en fer els dels usuaris. Si m'ha intentat fer una cosa contra algú, no ho sortiré. Vale, això és un resum dels punts d'abans. No totes les solucions tecnològicament punteres són bones. Hi ha una relació de cost-benefici, això es passarà en ERP, es passarà en qualsevol negoci que esteu treballant. Jo puc ser, l'Antònia pot ser molt bo implantant l'AX de Microsoft, que està al top, però una empresa que compra i ven iogurt no li cal. Tant hi ha un estudi de sempre que intenteu fer un estudi d'implementació d'ERP, hi ha un estudi de cost-benefici. Hi ha una balança, perquè si els costos superen els beneficis no val la pena implantar. I això és complicat de l'hora de fer una implantació d'ERPs perquè... Quins processos hi ha a l'hora d'implantar un ERP? Vale, aquí venen tots el que he explicat abans. Definir la necessitat d'una empresa de forma precisa. És a dir, el que he explicat, això seria la feina explicada en mi del consultor. Quan anem a implantar una empresa, doncs el primer que s'ha de fer és definir les necessitats de l'empresa de forma precisa. Moltes vegades arribem a una empresa i nosaltres no sabem com funciona aquella empresa. Per tant, hi ha una part cada vegada dona més importància, que és la part de definir les necessitats. Abans de començar a parlar de solucions, abans de començar a parlar de possibles que si necessites això, que si necessites allò, s'han d'entendre exactament quins problemes té aquesta empresa. S'han d'agafar aquestes necessitats i plasmar-les sobre el paper, perquè hi ha constància. Això es diu, un nom tècnic es diu un DRP, un document de requeriments. Aquest DRP és la bíblia de la implantació aquesta. És a dir, si aquest punt fes d'òria i a partir d'aquí ho has de passar a un altre, aquest document ha de ser prou específic i prou tècnic com per poder-ho passar a una altra empresa i l'altra empresa pogués entendre el que demanen aquests clients. I perquè a posteriori no hi hagi mals entesos, no hi hagi... Implicar la direcció dels usuaris, que és el mateix punt d'abans. Si tens tot unes especificacions escrites, tens necessitats acceptades i els que han de posar a la pràctica no hi estan d'acord, doncs tampoc hi ha de fer. Escollir bé la solució del fabricant, un cop tens, si fixeu que es fa el quart punt, és a dir, no hem començat a parlar d'una marca, d'un model, etc., sinó que hem començat a parlar del problema, de les necessitats que hi havia, de les possibles solucions, i un cop tenim això, impliquem la possible solució. Collir correctament el partner, un cop tens una bona solució, dius quin pot donar aquesta solució, i un cop tens tota la solució, li dius, veus, amb això, amb això i amb això, doncs manereu això. Després hi ha casos pràctics que m'apararé una mica més. Avantatges. Avantatges de tenir un RP ben estructurat. Seguiment del client. Si tens un negoci amb un RP ben estructurat, en cada moment saps el que va comprar el client, el que té el client, les possibles vendes futures que li faràs a aquest client, què li pots oferir perquè aquest client compri, o quina tipologia de client és, millora del producte, quins productes es venen més, a qui es venen més aquells productes, algun canvi va anar bé, aquest preu no va anar bé, aquest tant percent de descompte va anar bé, etc. Tens tot un estudi del producte, tot un estudi del client, i això et fa que tinguis un millor control de l'empresa. Si saps els clients que et compren, quan et compren i per què et compren, si saps els proveïdors per quin preu et venen segons quines coses, saps quins articles tenen més sortida i no, tens tota una estructura de muntatge de l'empresa per tenir una anàlisi de dades. El nom tècnic és data mining o mineria de dades. Un cop tens totes aquestes dades, tecnològicament es diu CUP, però no fan... Això ja vindrà, suposo que si mai feu, ja us ho trobareu, però que tenim una anàlisi de dades que ara es porta molt, es diu Business Intelligent, que amb totes aquestes dades pots trobar, fan anàlisis molt més profuns de com va la teva empresa que si ets la vista no volia. Tens pèrdues guanys, tens... Costa molt més d'explicar que de veure. I tens molta més seguretat a l'hora de la teva empresa. Seguretat a nivell informàtic, ja que tens totes les dades unificades, i seguretat a nivell de corporació. Si saps que tens l'empresa més estructurada, costa molt que facis un producte malament o que un client estigui tres vegades sense pagar-te, ja que abans tens el seguiment del client i si la primera vegada no t'ha pagat, ja no li vendrà res. També té inconvenients, implicar un RP amb un client. Necessitat de formació, lògicament, qualsevol canvi implica una formació pertinent de la solució aquesta. Canvis en el funcionament de l'empresa, el que us dèiem, no el programa s'ha d'adaptar al 100% al funcionament de l'empresa, sinó que l'empresa s'ha d'adaptar al funcionament del programa en terme mig. I la cosa de benefici ha de ser aquí. Per tant, hi ha d'haver uns canvis en el funcionament de l'empresa. Per tant, si els clients o els usuaris no estan ben convençuts que volen fer això, entrem en problemàtica. Necessitat de partner. Si una empresa abans, un trial típic, jo amb una fulla d'Excel i un paper m'ho feia. Aquí necessites tot un senyor que estigui a la darrere, uns partners, etc. Complexitat en els processos. Bàsicament, si informatitzes, vols tenir més control, vols tenir més dades, la complexitat augmenta. També augmenta el risc de que hi hagi una errada. Colls d'ampolla. Si teniu una empresa que abarca molts llocs i només informatitzeu un lloc i l'altre lloc el deixeu més endavant, un cop els processos es agilitzin, els trossos que estan informatitzats lògicament aniran més de pressa o tindran més dades o tindran més generació de material que els les parts que no. Per tant, també és complicat allò d'una empresa molt àmplia predir quins llocs hauria de fer i quins llocs no. I sobredimensionar la solució. Moltes vegades, molta gent, mira per marca o per el que sigui, van a una solució molt més àmplia del que necessitaríem. Per tant, una empresa que arregla sabates no ha de tenir una X. Una taula d'Excel, potser aquesta gent se sortiria molt bé i s'hauria de rebre. Tipus d'RP. En el mercat veureu que AX, AGES, etc. Doncs, segons la funcionalitat, doncs, trobareu uns o altres. Hi ha RPs que estan sectoritzats en el món tèxtil, hi ha RPs que estan sectoritzats en el món químic, etc. I segons la complexitat. Hi ha RPs que són molt senzills, hi ha RPs que són molt complexos, això. A mi ha parlat fa un moment d'RPs verticals i horitzontals. Si ens sentiu parlar, us explicaré un moment què són. Els verticals són els que, vertical, de dalt a baix, són els que agafen tots els processos d'un sector. O sigui, en el vertical del tèxtil, que faria des de la fàbrica del tèxtil fins a la compra de fil, fins a la venda. Només aquell prop. I horitzontal, que seria un RP que pot fer totes les vendes d'un sector, no d'un sector, sinó que és més genèric. Vertical, tot el procés d'un tipus de sectors, i horitzontal és molt més genèric, però també s'adapta molt millor, però no és tan específic com pot ser vertical. Dorit s'ha especialitzat més a fer verticals, que és més costós i no tant. Vale, aquí t'explicaré uns quants casos una mica curiosos. Hi havia una empresa, això és una de les primeres que es va informatitzar, una empresa que feia cigarrets als Estats Units, que feia políticament correcta, però feia cigarrets als Estats Units i tenia grans plantacions en un cantó, tenia la manufacturació travessat el riu, tenia les empreses de compra-venda a Boston. O sigui que estaven tots molt separats. Això era els anys 60, 70, els primers que van haver. A un senyor se li va acudir coordinar això informàticament. I només pel fet de posar que els llocs que produïen sabessin quan havien d'arribar les matèries i els llocs que venien sabien com els productes havien d'arribar, van augmentar un 60% la productivitat. Aquests eren uns supermercats als Estats Units. Aquests se'ls va acudir fer un estudi de compres-vendes, què es comprava, quan es comprava. I després de fer l'estudi, que és allò de la mineria de dades, que és més complex d'explicar que entendre-ho, doncs van posar els bolquers juntament amb la cervesa. Però això no resulta. Doncs per fer això van doblar les vendes del sector de la cervesa. Van descobrir que els diumenges a la tarda la majoria de pares solters, o pares casats, que tenien una dona, pares casats que deixaven el nen a casa seu, la dona, anaven a comprar els bolquers perquè els dones enviaven a comprar els bolquers. I posant els bolquers amb les cerveses van augmentar 200% de ventes pel sector de cervesa. Això, si no tens la mineria de dades i no pots comparar què vens, quan gan, per què i com, és molt més complex informàticament que junta. L'HP, això ho va fer en 2015, però també per tenir-ho tot coordinat i tot supeditat, van tenir la fabulosa idea de... Inicialment les impressores es venien totes complexes i podien recarregar de dintre. Gràcies a veure els costs de productivitat que els resultava més, aquests senyors van ser els primers a separar tota la part d'impressió de l'impressora. Van poder baixar el cost de l'impressora i van augmentar el cost de la tinta. Així, els cartutxos aquests de tinta que hi ha tota la part electrònica, doncs es van inventar aquests senyors mirant què era el que realment tenia cost i el que realment no. Abans era inverosímil que una impressora haguessis de comprar per tot la tinta, l'aparat electrònic de part. Doncs ho van fer aquests senyors i es van posar-li des de nou. Aquests són una empresa de transport de l'Índia que van ser dels primers que van gestionar a nivell de GPS els camions, o sigui, van coordinar tota l'estructura del moviment de camions amb GPS i els va baixar un 25% els costos. Eren més puntuals, no havien de duplicar viatges, etc. Cap on van els RPs? No sé si és el que sigui, estem en l'antologia de punta, hi ha una cosa que es diu el cloud, que és el núvol, és un treball així sobre internet, hi ha uns quants ara, AX estava intentant-ho i Sartre ho està fent, de treballar sobre fer un un ERP sobre cloud. Totes les revistes que van sortir estan comentant sobre això, totes tenen les seves recances sobre que això funciona. Ja com he explicat abans, un ERP s'ha d'adaptar molt bé a l'estructura de l'empresa. Cada ERP hi ha d'haver una flexibilitat i el cloud això possiblement no ho dona. Però per petites i mitjanes empreses està funcionant bé. O sigui, Amazon o un d'aquests que tenen uns trossets de cloud, doncs reponen un trosset de núvol perquè tu et puguis muntar el teu ERP. Tu no, les empreses aquestes, eh? I tu simplement pagues pel servei que et dona. No està del tot funcionant bé. No prometia molt més del que... com tot el cloud, eh? No sé si algú ha estudiat o ha mirat coses del cloud, però... ha d'anar més, segur, perquè totes les empreses estan apostant, però no acaba de funcionar. El que sí que funciona és una coseta que s'ha quedat a mig camí del cloud, que són els web services. Això sí, si tu tens el teu ERP, el tens muntat, en canvi hi ha petits serveis que tu agafes d'internet. Per tant, dona molta facilitat a l'hora d'integració. Aquí tens muntat el teu ERP, aquí tens facturació i comptabilitat, però hi ha una part d'un web services que dona un servei de tresoreria. Per tant, com que ja està preparat per això, dona molt més fàcil d'integració. Reducció de costos, perquè no l'has de tenir tu, està hostatjat on sigui. Actualment tots els ERPs que estan muntats o la majoria són ERP1, que es diuen, si llegiu l'article i sentiu a parlar, veureu que diu ERP1 de la primera generació, ERP2 de la segona generació i ERP3 de la tercera generació. El ERP1 són els típics, els que integra totes les funcions empresarials dins i fora de l'empresa, que és el que has anat explicant. Hi ha una cosa que es diu ERP2, que extendre les funcionalitats de les aplicacions de subministrament de les empreses externes. Aquí ja coordines molt millor tots els materials que estan al teu voltant, o sigui, tot el que t'has d'arribar, totes les vendes, tot el que n'has fet de tu, tots els productes que vens, també tens una mica d'estressabilitat, però no el teu, sinó a posteriori de dues o tres empreses vista, i després ja soc d'on, com sempre que millores les coses, una reducció de costos, una millora de l'eficàcia i una innovació col·laborativa. Si dues empreses tenen un ERP2, es poden, en el mateix sector, es poden col·laborar, complex. I després hi ha els ERPs de tercera generació, aquests són els que s'estan fent ara, bàsicament són els que, a part de tenir constància de tot el teu circuit de productivitat, de tot el teu circuit de productivitat, més totes les empreses que estan col·laborant amb tu, tots els clients i totes les vendes que fas. És a dir, si tu controles tot això com a empresa, pots fer allò de saber que posant els bolquers i les cerveses al mateix passadís t'augmentarà la venda. Perquè saps els clients, quins tipus de clients venen a comprar, quines vendes compren i per què ho compren. Això et dona molt millor control de l'empresa i millor resposta. És a dir, aquests senyors van posar els bolquers i les cerveses a les 5 de la tarda o diumenge. No van posar a les 8 del matí un dilluns perquè allà venen mares i no compraven. Els teòrics de... això és teoria que res més, eh? Els teòrics dels ERPs, cap on tirar el futur dels ERPs? Doncs hi ha dos grans branques. Unes que diuen tirar cap a la integració i les altres que diuen tirar cap a la facilitat. Què vol dir això? Hi ha uns quants ERPs que estan construint potenciant molt la integració, o sigui que per molt complex que tinguis el teu negoci o per moltes tasques diferents que facis d'una altra, l'ERP estàndard s'adaptarà perfectament al que facis tu. Pot ser molt complex o pot ser menys, però s'ha d'adaptar. I els altres, no és el contrari, però has d'anar jugant, els altres et diuen que serà molt fàcil. Si l'ERP serà molt més fàcil de fer anar, una cosa molt més intuïtiva, molt més maca, molt més fàcil. Per això hi ha el versus aquest, perquè no pots anar per les camins d'hora. És la gràcia, és d'anar evolucionant sistemàticament una mica cada. Si no pots fer una cosa que s'integri completament amb tot el negoci i en canvi sigui fàcil d'anar. Bueno, si ho feu, felicitat. Si us ho correreu. I això, tots els cada vegada hi ha més sectors introduïts en el món de l'ERP, per tant no pot ser que sigui fàcil i al mateix temps s'integri tot el món. una mica així. M'agradaria que si algú tingués una pregunta o una consulta o alguna cosa, doncs, tant un dia com jo, doncs, tornem.
Sí, sí. No, no, evidentment, de veritat, com a empresa el que li interessa és, de fet, una de les coses més importants, fixeu-vos que hem anat parlant, la tecnologia per nosaltres és molt important, però l'hem anat deixant, si us heu fixat, no el primer punt, sinó sempre és el tercer, el quart, sempre queda, perquè el primer de tot és el capital humà. Que nosaltres tenim molt clar que el capital humà és el funcionament de, sobretot d'una empresa com nosaltres, que és una empresa que és una consultora i que, per tant, les idees o la manera de com utilitzem aquesta tecnologia funciona. Per tant, sí, nosaltres evidentment estem molt oberts a fer col·laboracions, a que vinguin gent doncs, a fer pràctiques o que vinguin a fer finals de carrera, en fi, el que la universitat tingui. Però bé, a nosaltres és el que ens interessa.
Ja en tenim,
ja en tenim. De fet, nosaltres, la nostra base de creixement sempre està en perfils que vagin creixent a dins l'empresa. Nosaltres, de fet, una de les apostes que fem molt fortes és dir, aquest país està com està, Nosaltres, tot i que el país està com està, estem creixent bastant, vull dir que no ens podem queixar gens, però tenim molt clar que aquest país durant uns quants anys doncs, serà complicat.
L'últim contracte de treballar d'Orient havia estat becari.
Correcte, sí, va ser una persona que havien tingut de becari i ara ja està en plantilla. Però que nosaltres volem sortir cap a fora per potenciar el capital humà que tenim aquí. O sigui, nosaltres quan ens plantegem anar, per exemple, a Mèxic, no és tant de dir, ostres, és que volem utilitzar tècnics d'allà. No, aquest no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és potenciar els tècnics que tenim aquí, el know-how que tenim aquí. I després allà, el coneixement que tenim aquí és fàcil de traslladar allà. Allà doncs, és més fàcil doncs, tenir un bon equip comercial, tenir gent doncs, que et facin instal·lacions més properes, però el coneixement aquí. Per tant, sí, nosaltres tenim un interès en això.
El quid de la qüestió és la comunicació entre tècnics i empresaris o els que realment volen que fem la feina. El cost és entendre el que volen o plasmar el que volen sobre la solució informàtica que podem aplicar. Perquè moltes vegades un explica una cosa i els tècnics entenen una altra. Per tant, la figura del consultor i el document aquest intermig, que és el DRP, que és la presa de requeriments, cada vegada estem aprenent, o nosaltres està bé, i estem potenciant molt més que aquest document tingui molt més importància del que inicialment en tenia. I estem dedicant molt més hores i molt més gent que aquest document sigui correcte. Per exemple, tenim dos projectes, són els últims que hem iniciat, que fa un mes i mig i l'altre un mes, i encara no hem tocat cap línia de codi. Estem fent el document aquest. I fins que els clients no vegin clar aquest document i el servei tècnic nostre no el vegi clar, no avancem. Això un, i l'altre és l'aspecte que és, l'aspecte de la reticència de gent a canviar. Tots els canvis sembla que siguin pitjor. I un cop han canviat al cap d'un temps, no els hi canvies el que els has proposat tu, perquè tan bé que va, com tu els havies donat una cosa i... Tres i dos, lluitar contra l'estancament dels canvis de la gent, sobretot l'usuari final, de tan bé que anava amb el meu foli i la meva fulla d'Excel, no m'ho vinguis a canviar i el fet d'entendre el que volen. Els dos punts que són.
El més important, perdoneu, és, i això nosaltres també ho fem, és, el primer de tot és consensuar el gerent de l'empresa, que és bàsic, perquè moltes vegades es pensa un gerent que ja ens contracta a nosaltres i nosaltres ja ens ocupem de tot. això no és.
I fem, posem una figura en el vell del client, que és el director tècnic nostre, en aquest cas Julià Sonió, doncs també posem una figura de director tècnic del client.
Sí.
Perquè sigui a nivell, per poder dir qualsevol cosa, perquè s'implica, té pes dins l'empresa, pot estirar cap aquí, pot estirar cap allà, coses que...
Sí, és molt important, la figura del director de projectes del client és molt important, perquè ha de ser una persona que ha de tenir un pes important a l'empresa. Si no és el gerent, depèn del nivell d'empresa, ha de ser una persona que ha de saber tallar. O sigui, nosaltres quan fem el DRP, moltes vegades la gent es pensa que és la carta dels Reis. La carta dels Reis no és la carta dels Reis, és el que l'empresa vol que fem. És, aquest cap de projectes del client ha de saber dir, m'assembla molt bé això, però ara en aquest moment no toca. No? Aquesta figura és molt important, perquè fa que el projecte, igual que nosaltres a dins, però nosaltres, quin avantatge és? Que nosaltres ens hi diguem cada dia. Aquesta figura farà una implantació d'un RP poder dos o tres cops a la seva vida, perquè no s'hi dedica. I per tant aquesta figura és molt important. I nosaltres el que fem és intentar conscienciar sobretot el gerent que ell ha de saber totes les coses que li passaran i com ha d'actuar.
També m'ho deien i fins que no m'hi he trobat.
Això és les coses que sempre
he insistit. Això, jo moltes vegades penso que és una mica com, i sense d'allò, no? L'arquitecte, no? Seria absurd abans de fer el plano posar a fer els fonaments. Primer has de tenir el plano, és el que diu Marçal. Nosaltres, per exemple, estem fent un projecte que aquest fa més. Estem fent un projecte de la Danone de Mallorca, de les illes, I només dels requeriments, del DRP, hi vam estar-hi 15 dies allà. Però varen sortir com poder 130 requeriments que ells ens havien d'omplir. Vol dir que tota l'organització havia de reflexionar.
Clar, perquè nosaltres sabem de negoci, sabem d'informàtica i sabem de RPs, però no sabem de compliment de iogurt. En aquest aspecte, o... Per tant, hi ha coses que el client ha de reaccionar i ha de dir no, això ha de ser així, així, així.
I per tant vol dir, tota l'organització havia de pensar, cada un d'ells, ostres, això d'aquí, què? Perquè és que nosaltres no tocarem res de codi, perquè jo encara a vegades dic, jo encara, ostres, podríem començar? Però ell diu, no, perquè farà fer la feina dues vegades. Per tant, és molt important, la presa de requeriments, estic totalment...
I aquí entra la figura del consultor, que és com un intèrpret, no sé, gent normal, informàtic, gent normal. Vull dir que és el que... Sí, m'entén,
vull dir que... Doncs és claríssim.
No, no, sí,
és claríssim.
Els costos es redueixen a nivell intern...
Mireu, nosaltres ens vàrem trobar l'any passat, vam fer una implantació d'una empresa d'aquí a Girona, que va ser un cas, jo és la primera vegada que m'he trobat a la meva vida, un cas com aquest, ens truquen, això era pel febrer de l'any passat, i em truquen i diuen, ostres, guaita, que hem sentit a parlar de vosaltres, si ens poguéssim venir a veure i tot això. I jo vaig dir, vale, doncs guaita, va bé dilluns, perquè no sé, dimecres, va bé dilluns perquè tinc una mica malament. Vale, vine dilluns, t'agafo la meva maleta cap allà. I me sento que a la taula i em venen 4 o 5 persones, me van entrar 4 o 5 persones demanant-me auxili. Què passa? Era una empresa important, una empresa que deu estar facturant a vora dels 20 milions d'euros, que ja és respectable. Per nosaltres és molt respectable, que no podien comptabilitzar, que no podien facturar, que no podien... Jo, la primera vegada de la meva vida que m'hi trobo, ho he de dir. Feia 3 anys que estaven intentant posar un RP en marxa, ells venien d'un ISO 400, un sistema
funcional.
Els hi funcionava. Llavors ells van dir, home, això ens ha quedat antiquat tecnològicament, tot el típic, anem a canviar perquè clar, és més modern. Bueno, van agafar una solució local, però no és el problema, jo penso, no, el problema de la solució local, sinó ells tenien una complexitat amb uns càlculs que aquella empresa no se'n va sortir. Quan ho van posar en marxa no els hi funcionava res. Jo, i ja ho sap el Marçal, jo sempre vull entrar en projectes. Va ser l'única vegada de la meva vida que vaig dir a l'Imell, jo no ho veig clar. Per què els altres, si fa 3 anys que estan, han fracassat i nosaltres en un mes? Perquè els requeriments eren un mes. Ojo, no era fer-ho, que jo és el que li vaig dir més, jo ja em veig capaç de que ho farem. Però un mes? Bé, la qüestió és que ho vam fer. El Marçal va dir, coi, jo penso que la vam enganxar amb el càlcul aquell d'aquelles fórmules i de... És que no donaré més explicació perquè igual sortiria després quina empresa és i tampoc és el cas. I ho vam enganxar. En un mes i mig havíem fet el canvi, al cap de 15 dies ja havíem canviat la comptabilitat, que per ells també era important com a mínim saber el que els devien els clients.
Però aquí perquè hi havia un punt d'aquests que he explicat, que és el d'adaptar la solució al client o que el client adaptar-se a la solució. L'empresa anterior havia volgut adaptar la solució 100% als requeriments del client.
Aquí va estar.
I el client treballava de la mateixa manera que treballava l'AS400, que és un sistema dels primers que hi van haver, que sí que no va funcionar a l'època, però que la tecnologia ha evolucionat. Per tant, la idea d'aplicar una nova solució és dir, sí, nosaltres tenim una solució funcional, nosaltres podem arribar fins aquí, però vosaltres heu d'arribar fins aquí. Si faig arribar la solució fins allà, això no irà. Per tant...
I l'altre segur que no van fer d'RP. Segur, una mica era de plor del DRP. Sense DRP es fracàs segur. Nosaltres, tot i que hi havia aquesta urgència, jo li vaig dir al meu gerent, tu aquí, al costat, o sigui, el cap de projecte era ell. Perquè clar, estàvem, ojo, que estàvem en una situació de guerra. Penseu, és una empresa que factura això, que no pot facturar, que no pot comptabilitzar, aquell senyor estava, li vaig dir, aquí al costat. I nosaltres vam fer el darrere, vam dir, és que sense DRP no comencem. Estarem una setmana aquí, que vam estar una setmana tancats allà?
Sí, 4 dies.
4 o 5 dies, no? I després sí que vam començar, però fins que vam tenir el DRP, res. Per tant, sí, importantíssim, el DRP és importantíssim. Sense DRP no hi ha. Nosaltres, per exemple, tenim algunes altres experiències de solucions molt petites, d'empreses molt petitones que et diuen...
A simple vista sembla que ha de ser molt fàcil, que no cal...
S'adapta aquest nou vertical, s'adapta a el que jo vull. Nosaltres hem caigut en la tentació de dir, no hem de fer DRP. Error.
El cost del projecte s'encareix, perquè fer DRP és una hora de tècnic prèviament, que moltes vegades també vens molt millor, si no hi ha... Com menys hores hi hagi el pressupost, lògicament... Però clar, també n'hem après a no fer-ho.
Més preguntes? Què tal?
No soc cap
visionària tampoc, però l'externalització cada vegada està agafant més força. I el que diu Marçal, abans del cloud, és veritat que sobretot amb l'ERP hi ha diverses dificultats, unes que són pròpiament de l'ERP, que a vegades les personalitzacions tenen certes dificultats, i l'altra, sobretot, les infraestructures que tenim. Per exemple, hi ha moltes empreses que estan en un polígon industrial que la DSL va fatal. Què li passa a aquesta empresa si li cau durant mitja hora la DSL? No pot, Per tant, aquí tenim unes dificultats.
Les tendències de les petites i mitjanes empreses, i dels ERPs que surten per les petites i mitjanes empreses, estan tendint a externalitzar-lo, o si més no, amb serveis externs. A les grans empreses no s'han atrevit ningú encara. És a dir, cap empresa que fa ERP s'ha atrevit a externalitzar un SAP dels grossos, perquè són tan fets a mida per l'empresa que seria, a hores d'ara, no és viable. I el que has dit de que externalitzar que una empresa com Dori et donés la productivitat, això és possible, o s'està fent, però no que et donin la productivitat, que et donin l'eina perquè tu t'estudies la teva productivitat. És a dir, una empresa d'informàtica de solucions no et porta l'empresa, et dona eines perquè la portis. Que és diferent.
El que passa que ell anava més enllà, no? Anaves a dir, hi poden haver-hi empreses que a més t'ajudin a analitzar aquestes dades, no? Nosaltres, de fet, ens hi trobem, Ens hi trobem moltes vegades que, tot i que els hi poses una eina, que és el que deia, un business intelligent, que teòricament dius, hosti, que fàcil que és, no? La dificultat d'un gerent d'utilitzar-ho, te'n fas creus, no se n'en surten, no... Ostres, no saben pivotar les dades, que és molt fàcil, no sé si heu vist, però pivotes dades, els analitzes d'una forma fàcil, no hi ha manera, no saben mai si han de posar la dreta a l'esquerra. Pot ser, de fet ara que ho estàs dient dius, ostres, potser sí que és una oportunitat de negoci de dir, una cosa és el que diu Marçal, que nosaltres posem eines, i l'altra és que hi hagin empreses que t'ajudin a analitzar aquestes dades, pot ser, per què no? De fet, un dels sectors que nosaltres estem tocant bastant o molt són els operadors logístics. Els operadors logístics són empreses que es dediquen a ser un magatzem teu fora. I això està agafant molta força ara actualment. La gent ja no deu poder comprar locals, la gent no deu poder comprar, o els bancs no deixen diners, i per tant, què fas? Tens uns senyors que ells sí que tenen magatzem, i li pagues un tant per cada palet que tens allà, els dies que li tens, cada vegada que manipules, per tant sí que està agafant força.
Per exemple, el servei que s'està
fent. Sí,
Jo també crec que les consultories han
Sí, la veritat és que, i també, però també a vegades és perquè el client ho vol. Per exemple, una gran empresa a vegades vol una gran consultora, i aquesta gran consultora, amb tots els respectes, perquè hi ha d'haver-hi de tot, el que li fa és entregar-li un manual de qui tens, com has de treballar, i això a vegades no, nosaltres som del parer que no va així. Que no podem adaptar-nos al 100% a l'empresa. Evidentment, és que hi ha coses de l'empresa que potser és absurd que ho facin d'aquella manera. Perquè, de fet, com a consultor, quan vas allà li expliques, hosti, vols dir que si ho fessis d'aquesta altra manera no iries més bé? Clar, i després vols dir, hosti, potser és veritat això, no? I que, de fet, és la nostra funció, no?, de com a consultors. Per tant, tota aquesta feina hi és, i el que has de mirar és d'utilitzar la funcionalitat estàndard dels ERPs al màxim a l'empresa, però també després hi ha empreses que, tot i que has vist que miren de fer l'esforç, no, perquè la seva casuística és una altra, no? I després has de ser capaç d'adaptar-te, no? Però sí, jo he vist, ostres, he pagat, jo ho he vist, m'han portat un manual així, clar, és un manual que donen a tothom.
El mateix per una empresa que ven sabates que la que...
I això no és així, és cada empresa diferent. Perdó? Bueno, n'ha pagat molts diners. Clar, és que, de fet, a nosaltres, com a empresa, sempre ens diu, i a nivell comercial, has de mirar de portar tant de pes com puguis amb el que val. final, o sigui, si un projecte val 100.000 euros no li portis dos fulls, potser amb dos fulls estaria explicat, vés a saber, sinó que ja has de portar un totxo de llibres així, perquè el gerent diu, hòstia, 100.000 euros. Clar, però això és així, és Vox Populi, això. I aquestes grans empreses, doncs, evidentment, ho saben molt bé, això. Però no és així. Nosaltres pensem que la implantació d'un ERP passa per entendre la casuística que té el client. Però claríssim. A més, és una feina molt agradable, perquè, és que, ho juro, no hi ha dues empreses igual. No hi són. Empreses que teòricament fan el mateix. Dius, ostres, si nosaltres ja n'hem fet 5 d'aquestes. Vas allà i tenen coses diferents. Temes de descomptes. Això del món dels descomptes és terrible. Les comissions. El tema de...
preus de...
Bueno, sí, preus, descomptes, això cada empresa és una història. I, bueno,
gestió,
i aquí sí que
molt... Gestió de magatzems...
Gestió de magatzems aquí potser...
Carai, jo n'he fet unes 30 i pico i són 30 i pico gestions diferents de magatzems.
Sí, no... Sempre hi ha històries, eh? Vull dir, jo no, perquè jo quan l'entro no vull pas etiquetar, el vull etiquetar després... Dius, home, però el normal és que l'identifiques quan arriba. Sí, bueno, però és que després jo m'estalviaria dues feines quan el tregui...
Que hi ha l'estàndard, hi ha un estàndard que és aquest manual de la consultoria que diria s'ha d'etiquetar aquí, s'ha d'etiquetar allà, quan surt, quan és... Però clar, després tu vas a veure el client i veus que realment el muntatge que té, si vols fer això, si vols aplicar això, sí, doncs compra un magatzem nou, que t'has d'adaptar després, que és buscar un terme mig.
Jo una vegada em vaig trobar amb un operador logístic, em va dir, dius, clar, però és que si hem de fer això, si hem de fer que quan ho rebo ho registro, fora't, poder necessitar una persona més, dir, no, ja, tu pots fer una altra cosa, ni ho registris. No facis res, entra i treu palets, no sabràs pas ni que t'ha entrat ni que t'ha sortit, però has anat de pressa. Home, clar, hi ha uns mínims, ostres. El que no podem saber nosaltres és si ens entra un palet sense registrar-lo. L'altra cosa és que nosaltres ho podem fer, doncs, que, i de fet ho fem, doncs, que quan ho rebem, doncs, que tinguis una manera ràpida d'etiquetar, puguis anar amb una impressora inalàmbrica...
Adaptes la tecnologia o la metodologia de treballar al client a que la funcionalitat bàsica sigui la que busques. Que només d'entrar el material sigui etiquetat, que després de sortir piquis contra l'etiqueta aquesta per saber que ha sortit, hi ha coses que són de sentit comú. Si vols saber que hi ha un magatzem, doncs has de dir que entra i has de dir que surt.
Clar,
per fer entendre això a algú, clar, també...
És increïble,
també costa
això,
el seu.
Això t'ho diu moltes vegades el gerent, que li dius, però així és, per tant, qui li controla els palets? I la seva facturació està supeditat a això? I, no, i està supeditat a que aquell senyor se'n recordi d'apuntar-ho en una llibreta. No? Després, jo penso que tenim una cultura aquest país que és complicada, és relativament complicada, per això suposo que els alemanys ens van en aquest aspecte molt avançats, perquè ells sí que ho tenen, són molt metòdics, aquí és això, hauré de posar una persona més, no ho sé si hauràs de posar una persona més, però el que sí que està clar és que si vols tenir una bona gestió hem de saber el que entra i el que surt, perquè nosaltres com a operadors, els operadors logístics viuen de quants dies han tingut aquell pallet en el magatzem, per tant, si no sabem quin dia ha entrat i quin dia ha sortit, com vols que ahir nosaltres li fem un càlcul de la facturació final de mes, és que és impossible, no? I per això al final de tant dir, no, és que no, guita, és que si agafes i ni ho registres, ni ho apuntes en una llibreta, ostres, ja has de pressa. Clar, a més que no, hi ha uns mínims en la gestió, no? I això t'hi trobes. Però el maco és això, no? També que hi ha tota aquesta varietat, les persones, cada persona és diferent, no tothom els has de tractar igual, hi ha gent que són més receptius, altres que no ho són tant.
I aprens temes. Jo he estudiat informàtica i podria portar una empresa càrnica, podria portar una distribució, un operador logístic...
Gracias.
No, és un estudi de vendes. És a dir, no que la primera generació ja estudies el que vens tu. En l'RP inicial ja estudies el que vens. Allà segueixes les vendes fins i tot. Pots fer un estudi de mercat de que potser fas un producte bàsic i que hi ha unes possibles vendes que no són teves, que són d'una altra empresa, que hi ha hagut un canvi que tu fabricant allò també t'hi diria millor. Això és el que jo ho he explicat malament. És a dir, les compres i vendes ja era el primer. El segon anava una mica més enllà, la segona generació. I el tercer ja anava un estudi del client profund, de dir, hi ha un canvi de l'estructura de mercat que farà que aquell client, en lloc de comprar això, compri allò. Per tant, tu t'avances i fas que no sé què. I l'altre és les vendes. O sigui, si fas plàstic i saps que sortiran uns cotxes al mercat que seran de plàstic, doncs avança't i no són les teves vendes, són les de... l'ISO, ens hem trobat de tot, però la majoria de vegades no és el cas. És a dir, moltes vegades aprofiten que implantem una solució que pot ser aplicable per aprofitar el tema i adaptar-se i també tenir el certificat que toquen. Jo no m'he trobat mai que ens hagin agafat la solució nostra perquè s'hagin d'adaptar amb un ISO. Si no, ho fan d'una altra manera o fan trampes.
ISO no, però per exemple, traçada alimentària, sí.
Hi ha coses una mica més sèries, clar, si tu tens una càrnica i no tens cap mena de traçabilitat, clar, lògicament t'ho estan demanant. L'única manera de poder-ho demanar és amb una solució informàtica, perquè si no, no arribes. Però que sigui la culpa o la raó perquè una empresa s'informatitzi i de tenir certificats, no.
No ens hi hem trobat,
no ens hi hem trobat.
Si t'ho trobessin, fantàstic.
Més n'hi haguessin, però vull dir no. I referent a lo del Sahel AX, doncs sí, són adaptables completament. És a dir, hi ha un llenguatge de programació, sobretot el SAG a menys nivell, però el d'AX té tot un llenguatge de programació a sobre, que s'assembla al C++, bueno, al C++ o una mica d'objectes, que es diu X++, en el qual treballes contra un llenguatge de programació semblant, però fa servir totes les estructures que et donen, és a dir, és molt més robust. No sé si la frase aquesta és correcta, però costa molt equivocar-te. Costa molt fer el que vol fer coses, però costa molt equivocar-te, perquè és tot molt robust. A l'hora de definir una classe, l'has de definir el lloc de les classes, a l'hora de definir un dataset, és a dir, o sigui, una consulta de base de dades, l'has de definir el lloc de les consultes, a l'hora de fer un botó, l'has de definir el lloc dels botons, és a dir, costa molt equivocar-te, però també és molt més fàcil, si saps programar en qualsevol altre llenguatge que estan preparats per això. Però sí, són completament adaptables, permeten fer qualsevol cosa. Que depèn què demana el client, que sigui molt més complex, després és allò dels beneficis costos. Potser és més fàcil fer-ho amb la nostra solució i adaptar-ho amb tota la resta, amb l'estructura d'AX que té el client, per exemple. Si vol un manteniment que només sigui una cosa a part, que quasi no s'uneixi amb totes les dades, doncs possiblement és molt més fàcil fer-ho amb el llenguatge que dominem, l'empresa aquesta, o amb la solució que tenim nosaltres que s'adapta. En canvi, si vol tota l'estructura en el lloc de vendes i vol un botonet que faci no sé què, doncs seria replicar tota l'estructura de vendes, els costos es dispararien. Per tant, després ho fas amb el llenguatge que toca, o sigui, amb l'AX o el SAGE, que deies. No sé si t'he contestat la pregunta o... Bé, és això. Si vols posar
són molt configurables, sobretot l'AX. El SAGE també, però l'AX és... De fet, l'avantatge que té l'AX... L'avantatge que té l'AX, per exemple, són dos. Una és que el mateix consultor, sense saber programar, ja configura moltes coses. I després l'altre és que, a més, pots programar amb molta complexitat. Ara, el que diu en Marcel és veritat. Per exemple, fer un manteniment és un moment amb els seus avantatges i els seus inconvenients, perquè és aquell tipus de manteniment. No és allò que digui...
Si penses que estàs acostumat a programar amb objectes i fer-t'ho tu, i ara poso una graella aquí, ara poso un botonet aquí i m'ho faig no sé què, et xoca. Jo el primer que vaig demanar quan vaig aprendre a programar a l'AX és on era el formularis per posar les coses, i no hi són. Tu amb l'AX li diu, vull dos botons, vull un grill, un grid, vull un panel aquí, vull un no sé què, i ell t'ho munta. És molt més... Però sí, un cop ho tens muntat, veus una estructura d'arbre, el que hi ha en aquell forn, després dius, vale, doncs aquí és el botó, doncs en aquest botó vull que faci... Però has de jugar molt amb les estructures que tenen muntades ells. No pots fer trampes, com en altres llenguatges pots utilitzar una mica de... no seguint les bones maneres de programació i pots fer coses, dius, ostres, necessito fer això, doncs ara hauria de fer això, però si faig així ja funciona i allà no pots fer-ho.
Això depèn. Aquí, per exemple, hi juga també la marca. La marca hi juga, i el pressupost. Per exemple, una empresa que tingui una molta complexitat, molta complexitat de processos i que sigui una empresa una mica gran que busca marca, nosaltres li oferiríem l'AX. Perquè és marca, és indiscutible, i perquè podem fer un sistema molt complicat. Una empresa que sigui... però aquí necessitem uns pressupostos, per exemple, per entendre'ns, amb l'AX menys de 60.000 euros és que no cal ni que en parlem. No cal. Vull dir, si tu no tens com a mínim 60.000 euros per gastar-te, no cal. Amb un SAGE, doncs, seran empreses que no requeriran tampoc tant de complexitat.
És menys adaptable, el SAGE. No pots arribar tant com...
Però, per exemple, no sé, el l'AX, una cosa ara així a nivell que es configura ràpid i no has de saber programar. Pots muntar uns workflows d'empresa, que és una passada. Tu pots començar a posar controls i més programables, que tu li pots dir, guaita, quan facis una comanda, tu no pots enviar la comanda fins que no te l'ha acceptat el teu cap. Però, a més, mira a veure si tens pressupost, perquè si no tens pressupost tampoc te'l valido. Després te'l torna, pots muntar tots els workflows que vulguis. Això, per exemple, el SAGE pots fer una mica, però no al nivell que es pot fer amb AX. O, per exemple, les empreses industrials que treballen amb motors d'alta complexitat, imagineu-vos que tenen uns configuradors, amb l'AX, un enginyer, encara que no sigui informàtic, que se sàpiga moure una mica, pot muntar el que se'n diu el configurador de producte. També, amb un llenguatge, crees un article i amb aquell llenguatge pots posar condicions. Mira, si resulta que ho vol d'aquest color, doncs hauré d'agafar aquest material. Però això, un venedor, una persona que ven que no sap res, va fent un wizard i al final té un article. Això, per exemple, sí. Els requeriments són aquests, nosaltres ho hem de fer amb una X, perquè són d'alta complexitat. Per exemple, una de les altres coses que de la X, per exemple, tots els sistemes de producció, si són també amb requeriments molt alts, també seran la X.
Accessos exteriors, la X es coordina amb tot el que són els plugins de Microsoft, amb web services, amb... Vull dir que si necessites molts accessos via web o el que sigui, doncs l'AX. A nivell de seguretat, l'AX també està molt més posat a dins de les últimes tecnologies. Pots posar-hi controls d'accessos a tot arreu. És a dir, puc saber qui, quan i com ha canviat un preu d'un article només dient-li que m'ho miri. O sigui, qui diu l'article diu qualsevol de les coses que tens a dins. Vull dir,
és que té, per exemple, una eina que és una autèntica passada, que tu et poses damunt de qualsevol camp i li dius, quan canviï per baix, per dalt, no sé què, no sé quantes, envia'm un correu i avisa'm. Si ets una multinacional, que tinguis, per exemple, filials, per exemple, amb el SAGE no ho podríem fer, perquè, a més, per exemple, en aquesta solució de SAGE el Murano aquest concretament, doncs és per Espanya.
Multidioma, sí que és.
Per exemple, tu pots tenir, amb la X, tu pots tenir un senyor que sigui àrab, doncs tu li dius que ell irà amb àrab. Per tant, quan entra, tot és amb àrab, i a més li gira la pantalla i fa tot això. No? És un altre nivell, suposo que veus que estem parlant. En Sage seran empreses més tipus d'aquí a Espanya, no aquestes que tenen aquest nivell, però que volen marca. No? Diuen, jo vull un gran fabricant. Vale, Sage.
Tens, penso que deien, 6.000 i pico treballadors de darrere, de Sage.
No? El pressupost, doncs, difícilment, però aquí ja parlaríem, per exemple, d'un pressupost de potser 15-20.000 euros. Ja estem parlant d'un pressupost diferent. I després un Dorian, per entendre'ns, a nivell de requeriments seria com el Sage, o el pressupost estaríem parlant de 8-9.000 euros, a partir de 8-9.000 euros. No? Per tant, són tres franges.
Tot depèn de l'estudi aquell que feia el DRP. Hi ha clients que ens demanen segons què, que diem, per molta marca que vulguis, això ho fem en Dorian o és que no ho fem. Perquè no es pot.
Per exemple, aquella empresa de l'any passat que us deia, impossible una X en un mes. Impossible. Impossible.
Ni nosaltres, ni...
Impossible. Una X, com a mínim, molt mínim, mig any. Molt mínim, Per tant, nosaltres ho vam fer amb el Dorian.
Hi ha una empresa gran, però es va fer amb el Dorian, perquè les especificacions tècniques d'aquell client era que en cap d'un mes li ha d'anar. Si vols cap d'un mes, nosaltres amb Dorian sí que podem fer meravelles, perquè és nostre.
Sí.
O programació a mida. Client que vol un programa que sigui que només faci la cosa que vol. Això, si ho haig de fer amb AX, li puc estar-hi 2 anys per fer una cosa d'aquestes, per tant.
Ah, per exemple, amb AX, doncs, els tècnics estan molt... O sigui, la gent que té certificacions estan molt buscats. Nosaltres allà ens truquen, oferim feina. O sigui, la competència et truca. La nostra empresa, ja em diràs, també, oferim feina als tècnics.
Individual també.
També, sí. També ho pots dir, no? Però fixeu-vos que fins i tot truquen a l'empresa. No? Són professionals que estan molt valorats. Perquè les certificacions no són fàcils, perquè són solucions d'alt nivell. Amb Sage també, no? Però és diferent. No és el mateix nivell.
I en Dòria, d'aquí un temps...
Sí, en Dòria, és diferent. Però també és diferent. Estem parlant de tecnologies que unes són de grans fabricants i altres són fabricants més modestos. Que això no vol dir que no fem coses complicades i tot això, però evidentment no podem pensar que penso que seria absurd pensar que...
Però pots fer mixos, pots adaptar. Que deien, si un vol la solució d'AX però vol un lloc que només li tingui no sé què, com que tu domines l'estructura de dades d'AX, pots muntar coses amb el programari d'Oria, es comuniquin, però li pots fer de tot. Sage té la part de tresoreria que s'ajunta en qualsevol cosa, dir, te pot tenir. I no és a dir, jo compro, jo em firmo i sempre tindré només productes d'aquest tipus. Tu pots tenir la solució, per això parlem de solució, perquè és molt àmplia. El 90% de les coses està programades en Delphi. Inicialment el Delphi és, o ara també, està molt potent amb tot el que és connexió a base de dades, és molt ràpid, molt àgil. El 90% de consultes o d'ordres dels nostres programes són contra les bases de dades.
Alguna altra pregunta? Doncs a vosaltres tinc que provar.
Moltes gràcies.
Merci.